Larguémonos hacia el sur para que el sol nos caliente.
Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado de espaldas tus piernas en movimiento.
Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre, porque a mí me da igual.
Flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Quiero matarme un poquito para vivir diferente. Me gusta cuando me callas porque te tengo presente. Decías, flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
I think it's time for DJs.
Saying what's up to my boys. Time for DJs. Kick it.
Time for DJs.
Todo el techno, techno, todo el dance, dance y todo el house, house lo tienes aquí.
Time for DJs.
Sábados en el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
Rock, pop, indie, trap. ¿Per qué escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Sí, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby.
Informa't de tot el que passa a la teva ciutat escoltant Planeta Prat, al Prat Ràdio.
Planeta Prat.
Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles.
Avui ensenyarem el 23 d'octubre de 1940. El mateix dia que Francisco Franco s'entrevistava amb Adolf Hitler en Daia per tal de negociar la possible entrada a Espanya a la Segona Guerra Mundial, a l'aeròdrom del Prat, a les 12:45 del migdia, cerraven tres avions procedents de Madrid. Soc en Pau Rodríguez Cabanach i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem de la visita de Heinrich Himmler a Catalunya. En un d'aquests tres avions hi viatjava el cap de la CSS, Heinrich Himmler, mà dreta del dictador alemany. Malgrat la brevetat de la seva visita a Catalunya, és famós el fet que va anar a Montserrat a la recerca del Sant Grial. Alhora, l'arribada de Himmler pretenia refermar els vincles entre dos països feixistes. A la pista hi esperaven les màximes autoritats franquistes de Catalunya. El governador civil, el capità general, l'alcalde de Barcelona, el cap provincial del Movimiento o el president de la Diputació. També membres de les Joventudes Hitlerianes i de l'Organització Juvenil de la Falange, tant de Barcelona com del Prat, així com altres seccions de Falange i de l'exèrcit. Un cop a terra, dues joves, una del partit nazi i l'altra de la secció femenina, li van donar rams de flors. La Vanguardia recull una crònica d'aquell dia. El Reichsführer pasó revista, acompañado de las autoridades, a la sección de fuerzas de aviación allí formadas, a los camaradas de las falanges de Barcelona y del Prat, y por último a las representaciones del Partido Nacional Socialista Alemán. Del seu pas pel Prat es recull el següent. Precedida de motoristas de la Guardia Urbana, la comitiva se puso en marcha hacia Barcelona. El paso del jefe supremo de la policía alemana y de nuestras autoridades fue saludado con efusivas demostraciones de afecto en el curso del trayecto, especialmente en el pueblo del Prat de Llobregat, que había sido profusamente engalanado con colgaduras y banderas nacionales y alemanas. A la entrada de la población, un arco de laurel, se daba la bienvenida a gente. En la Plaza Mayor, su paso fue aplaudido por un numerosísimo público. Un cop vas a Barcelona, es van realitzar diferents actes al poble espanyol, a l'Hotel Ritz i al Saló de Cròniques de l'Ajuntament. L'endemà va visitar Montserrat, a la recerca del Sant Grial, que fes guanyar Alemanya a la guerra, sense trobar-lo. De nou a l'aeròdrom, va retre homenatge a l'aviador Walter Meister, accidentat al Prat el 25 de gener de 1940, el mateix dia de l'ocupació franquista del Prat. I s'enlaira a Roma a Berlín. Himmler, cap de la CSS i un dels màxims responsables de l'Holocaust, serà detingut el 1945 per les autoritats britàniques i poc després se suïcidarà. Aquest episodi ens amplifica les connexions del règim franquista amb el règim nazi i la col·laboració de moltes autoritats, també pretenques, amb els postulats nazis i feixistes.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes...
Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Cosme FM.
Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En la Cosme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
Ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Tot seguit, l'espai de divulgació científica al POU de la xarxa.
Continguts en xarxa.
Avui al podcast al POU volem parlar d'un estudi que explica com l'exposició al fred i a la calor podria afectar la salut mental dels adolescents, segons, com dèiem, un estudi que ha estat liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. La investigació, realitzada amb gairebé 5.000 adolescents dels Països Baixos i l'Estat espanyol, explica com l'exposició a temperatures ambientals influeix en símptomes psiquiàtrics com l'ansietat, la depressió i els problemes d'atenció. De tot plegat, en parlem avui amb una de les investigadores que ha participat en aquest estudi. Saludem ja a la Laura Granés. Laura, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per l'interès al nostre estudi.
Primer de tot, Laura, volia preguntar-te quin és l'objectiu principal d'aquest estudi i per què es va decidir investigar-lo.
Sí, bé, l'objectiu principal de l'estudi va ser investigar l'associació entre l'exposició a temperatures extremes i diversos símptomes psiquiàtrics en població adolescent, específicament en dos països europeus. El motiu principalment és que sí que hi havia investigació prèvia relacionant l'exposició a temperatures extremes, especialment calor, amb alguns resultats, diguem, de salut mental, com hospitalitzacions o risc de suïcidi. Però aquests estudis s'han fet principalment en població adulta. No s'ha fet gaire investigació en adolescents i tampoc s'han utilitzat escales, diguem, que valorin símptomes psiquiàtrics. La majoria de recerca prèvia el que s'ha mirat són això, hospitalitzacions o bueno, consultes agudes, no?, a urgències per sintomatologia relacionada amb problemes de salut mental.
Laura, comentàvem a l'inici, no?, que a partir d'endavant aquest estudi s'ha analitzat 5.000 adolescents, tant d'Espanya com dels Països Baixos. Volia preguntar-te per què aquests dos països i quin criteri es va utilitzar per seleccionar els participants.
Bé, els països al final és perquè han sigut les dades que tenim. Hem pogut accedir doncs, per diferents col·laboracions a dades d'aquests dos països. El que tenim en aquests països són cohorts de naixement. Això vol dir que són estudis que es fan, diguem, amb l'objectiu de reclutar una mostra que sigui representativa de la població. Es convida a dones embarassades durant l'embaràs i llavors es segueix els seus fills i filles. Aquestes dues cohorts es van crear a principis del 2000. Llavors aquests nens i nenes ja són adults i durant, doncs, des de que van néixer fins ara s'han recollit moltíssimes dades relacionades amb la seva salut. Llavors, els criteris, bé, doncs, hem seleccionat participants que tenien informació que necessitàvem, com el lloc de residència, i després que haguessin tingut aquestes proves, no?, aquest test de salut mental, els haguessin fet.
Mm-hmm. Laura, quins són els principals símptomes psiquiàtrics, com comentaves a l'inici, que s'han estudiat, i per què aquests en concret?
S'han estudiat, diguem, s'ha utilitzat un test que es diu CBCL, que és un test validat que el contesten el pare o la mare del nen o la nena. És un qüestionari validat que recull diferents, diguem, símptomes de salut mental i està, com dividit, en tres escales. Una seria els símptomes internalitzants, que es diu, que és més relacionat amb ansietat i depressió, i seria, doncs, sentiments de tristesa o aïllament social, ansietat, etc. Llavors hi ha els símptomes externalitzants, que estan relacionats amb l'agressivitat o amb comportaments desafiants, de desobediència, i llavors hi ha els problemes d'atenció, doncs, que és això, no? Pues, dificultats per mantenir atenció en una tasca concreta, etc.
Laura, comentaves que hi ha aquests, no, aquestes dos camins. Els resultats mostren que el fred s'associa més a aquests problemes d'interiorització que comentaves, als Països Baixos, i que, en canvi, a Espanya estarien més relacionats amb la calor i amb els problemes d'atenció. Per què creus que hi ha aquesta diferència entre regions i per què la calor afecta més a aquests problemes d'atenció i el fred als problemes d'interiorització?
Sí, això és una pregunta molt interessant que nosaltres també hem debatit molt al grup. Clar, tenim aquí el dubte també de si realment és que només als Països Baixos específicament són aquestes temperatures les que s'associen a més símptomes, no?, d'ansietat i depressió, o és que potser a Espanya no tenim aquestes temperatures tan baixes, no?, com per poder arribar a desenvolupar aquests símptomes, i al revés, no?, potser a Espanya tenim les temperatures d'estiu o no?, d'extremes cap a dalt, doncs més altes, potser hem vist aquests símptomes, però si aquests nens, no?, que estiguin a Holanda, estiguessin a Espanya, doncs potser també ho patirien si estiguessin exposats a aquestes temperatures més altes, no? Això és una mica difícil de saber.
Mm-hmm.
Però, bueno, en tot cas, els nostres resultats coincideixen amb aquesta hipòtesi de que els extrems de temperatura, tant per baix com per dalt, poden influir en la simptomatologia de salut mental.
I Laura, més enllà de la temperatura, no sé si s'han detectat altres factors que també podrien influir en aquesta relació entre el clima i la salut mental.
Bé, nosaltres no hem estudiat específicament altres aspectes, però, bueno, clar, el canvi climàtic, no?, està tenint un impacte molt gran en la salut de les persones i en el nostre planeta, i també, doncs, per exemple, es pot, o sigui, el mateix fet, no?, de saber que estem patint aquest canvi climàtic i dels efectes que està tenint, això està creant també molta ansietat, no?, en els adolescents i en els nens i nenes, i això cada vegada s'està veient més, i és potser per unes altres vies, no?, això que se'n diu climate anxiety, de saber que, pues, no, el futur no és gaire prometedor en aquest sentit, i això està afectant molt també els nens i nenes i els adolescents.
Laura, just ho comentes, no?, el tema del canvi climàtic. Et volia preguntar, ja ho has comentat ara, no?, el paper que juga, i sobretot també si es poden esperar efectes més greus en el futur, que entenc que sí si la situació es manté com ara.
Sí, exacte. Clar, les projeccions climàtiques, no?, ens estan dient que cada vegada tindrem temperatures globals que seran més altes, que tindrem estius més calorosos, que tindrem més onades de calor, i no només al sud d'Europa, també, no?, a Europa Central, i, bueno, nosaltres a Europa, doncs, som privilegiats perquè tenim mesures per poder, diguem, adaptar-nos o mitigar aquests efectes, però molts països no les tenen, i els efectes encara poden ser molt pitjors per persones que viuen en països del sud global. Llavors, per altra banda, el tema del fred, és veritat que, tot i que hi ha aquest augment de la temperatura, també s'està veient que hi ha un augment de, diguem, esdeveniments de fred intens que també, doncs, es poden produir de forma més freqüent.
Mm-hmm. Laura, a l'inici també ens comentaves que no s'havien fet estudis en adolescents tants, però sí que se n'havien fet en adults. Et volia preguntar si els resultats que heu obtingut d'aquest estudi creieu que es poden aplicar a altres grups d'edat o només estaria més relacionat amb els adolescents?
Clar, d'entrada, jo diria que no els podem generalitzar directament a altres poblacions, ni tampoc a altres, potser, regions climàtiques, on tenen, doncs, climes diferents, com el tròpic, però, bueno, no obstant, crec que és una contribució, no?, de poder saber que al final els adolescents, o sigui, és l'etapa on es poden, on s'inicien, no?, molts d'aquests problemes de salut mental. És una etapa molt crítica de debut d'aquestes patologies. Llavors, és important saber que aquesta temperatura ens pot estar ja afectant en aquesta edat, i que aquests problemes de salut mental, doncs, es poden mantenir en l'edat adulta.
A les famílies d'aquests adolescents, quines recomanacions es podrien fer per intentar mitigar, no?, els efectes de la temperatura en la seva salut mental?
Clar, quan fem aquests estudis, no?, des de punt de vista de salut pública, mesures individuals és molt difícil de donar recomanacions a nivell individual, perquè la majoria de recomanacions han d'estar més dirigides a nivell de polítiques de salut, no? O, diguem, intervencions més comunitàries. És a dir, identificar, no, en quins àmbits aquests adolescents estan exposats a aquestes temperatures. És veritat que nosaltres només ho hem mirat a nivell de residència, no, del domicili. Per una banda, doncs, assegurar, doncs, que la gent, no, que hi ha un accés, diguem, a vivenda, a habitatge digne, en bones condicions, no? Doncs és primari, sobretot a les llars on hi ha doncs, nens i nenes que s'estan desenvolupant. Després, a nivell de les escoles, no? Doncs hi ha potser escoles que no tenen les condicions de temperatura òptimes perquè els nens i nenes es puguin concentrar, no? Doncs hi ha escoles que són barracons, que estan anys així, i que potser doncs, a Espanya, per exemple, amb les temperatures que tenim als estius, doncs, quines activitats fan els nens als estius, no? Intentar també que les ciutats tinguin més espais verds... Que...
Doncs Laura Granés, investigadora que ha participat d'aquest estudi sobre com les temperatures poden afectar la salut mental dels adolescents. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Són 11:45.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Rocío Santaufé.